Antoni Andrés Pueyo, catedràtic de psicologia i expert en psicologia de la violència. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, això que ens posem les mans al cap, és clar, és que estan creixent aquest tipus d'agressions sexuals en grup, però per quins motius?
Bueno, a veure, jo he estat seguint una mica la conversa anterior i en aquest tema m'agradaria primer fer una afirmació de solidaritat i de proximitat a la família i a la víctima, perquè penso que això és molt important i sobretot perquè després ens dedicarem a parlar dels agressors, probablement, que és el meu camp de treball, però voldria deixar-ho ben patent, perquè és un problema molt dur, molt complicat, però en qualsevol cas, tot el que jo digui en el sentit d'explicar algunes coses que nosaltres estudiem tenen que veure més en comprendre les raons més que en justificar res del que després es pot interpretar. És important perquè estem parlant d'un fet molt greu de violència, no tan freqüent com sembla des d'un punt de vista de prevalença. El que passa que sí que és veritat que ara tenim un coneixement directe, quasi immediat. En aquest cas han tardat pocs mesos per saber aquest fenomen i això doncs, ens enfronta a una realitat amb tants interrogants com els que abans han quedat plantejats.
Té alguna lectura dels agressors de per què? Aquí s'ajunten, és un còctel molt... Tot plegat és un còctel molt, molt perillós, perquè s'ajunten xarxes socials, s'ajunten menors... S'ajunten menors molt menors...
Entorns,
etcètera, etcètera.
Claro.
És a dir,
claro.
Té una idea de vostè què li pot passar pel cap a un grup de criatures de 14 anys per cometre la salvatjada que han comès?
A veure, en aquest cas particular, no, perquè jo parlaré doncs, a partir de les informacions secundàries que rebo, però és veritat que hem analitzat en la criminologia, en la psicologia, especialment de la violència comesa per menors. Aquest és un tema bastant estudiat. No és que tinguem totes les respostes, però algunes sí que, d'alguna manera, ens permeten comprendre què és el que ha pogut passar en aquest cas, tot i que queda una interrogant que s'ha obert a partir del component racista o de crim d'odi, que això planteja un canvi en l'escenari que hi havia abans de saber-se aquesta notícia. Abans de saber-se aquesta notícia, la informació que jo coneixia o que difós en els mitjans és que un grup de nois menors i inclús adolescents molt més joves, no?, els de menys de 14 anys, havien agredit a una noia desconeguda, una nena, de fet, estem parlant d'una preadolescent de 11 anys, però ara resulta que aquesta nena té unes característiques, diguem-ne, socials que bueno, han aparegut a partir de les amenaces que li han fet al seu germà. Amb la qual cosa la cosa s'ha anat complicant, però això ja és un bon reflex dels problemes d'aquest tipus. Els problemes de violència juvenil com aquest, que repeteixo, no són tan freqüents com semblen, però que sí que passen i que són preocupants, realment tenen unes causes molt combinades, però al final a mi m'agradaria indicar que els responsables de fer això han sigut aquests nois, que ho han fet intencionadament, voluntàriament, és a dir... Aquest és un element molt important perquè ens indica que ha estat el resultat d'una decisió d'actuar així. I quan parlem en aquests termes, el que nosaltres coneixem és que aquestes decisions estan influïdes per molts factors de risc, moltes vegades diferents per cada un dels nois que ha participat. És a dir, poden haver alguns dels que han participat amb una responsabilitat en el sentit d'intencionalitat, de motivació, menor que d'altres, i, naturalment, quan aquest tema es trasllada a la justícia juvenil, el jutge, els responsables, han d'analitzar cas a cas i intentar aplicar mesures que tinguin una eficàcia preventiva però que no tinguin efectes molt negatius sobre les pròpies, sobre els propis agressors. No? Aquest debat entre haurien d'estar tots amb mesures més dures de contenció o d'internament, bueno, això no sempre és la solució del problema.
Segurament el que tampoc ho és és que el que tampoc ho és que estiguin en llibertat ara tots ells o la majoria d'ells,
bueno,
no?
A veure, els que són menors de 14 anys no estan en llibertat en el sentit absolut del terme, sinó que són objecte de seguiment i d'estudi per part dels serveis socials. D'acord? Sí. Aquesta és la recomanació. Jo en aquest cas repeteixo, no sé el detall de cada un dels casos, no? Però el que sí que és un bon exemple de com actua la justícia juvenil, que es basa en una llei que té ja més de 20 anys i ha tingut un bon funcionament, és que s'ha d'individualitzar molt la mesura en funció de les coses que han succeït. Clar, nosaltres tenim una imatge del que va passar, que és prou negativa com per condenar-los a tots a patir les conseqüències del càstig més terrible, perquè el que han fet és realment molt terrible. Clar, però clar. Una vegada transcendim aquesta reacció inicial i es pensa en l'aplicació de la norma, de la llei, perquè té alguns avantatges aquesta llei, i és que de vegades la llei aplicada sobre menors té efectes negatius en el desenvolupament i en el futur d'aquests nois. Inclús poden ser causa de reincidència i, per tant, s'ha de tenir un equilibri entre el que diríem la mà dura i l'acompanyament per evitar, precisament, primer per aplicar la llei, que és així, i, en segon lloc, per evitar que les conseqüències d'un excés punitiu pugui realment fer més dany que bé en el que es considera un procés d'intervenció que té com a finalitat que això no es torni a repetir. Aquests nois no ho tornin a fer.
Uh-huh. Ara obro el debat aquí a la taula, però abans una notícia última hora. Súria, al Bages, aquest matí, 10 minuts abans de les 9, hi ha hagut un accident a la mina de Potassa, hi ha dues persones atrapades, segons avança el digital El Món, i han confirmat a RAC1, dos treballadors s'haurien vist sorpresos per un despreniment a l'interior de les galeries. Els bombers encara no confirmen aquest punt, però sí que expliquen que estan a 900 metres de profunditat. I ara puc assegurar, perquè puc confirmar aquesta hora, puc confirmar des del Món RAC1 aquesta hora, que ja es parla de 3 morts a la mina de Súria. I confirmada ja, 3 morts a la mina de Súria, segons pot confirmar aquesta hora RAC1. S'ha treballat per part dels bombers, del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Mossos d'Esquadra, però repetim que, segons aquesta informació, accident a la mina de potassa de Súria, de moment estaríem parlant, confirmat, de 3 morts. Són les 10 i 2 minuts, aviam. Josep Martí està a la cadira assegut,
sí,
escoltant tot el que ha passat en aquesta primera hora de presumpta tertúlia que no hem fet. Què et sembla tot plegat? I si vols comentar-hi alguna cosa amb el doncs catedràtic de psicologia.
Què m'ha de semblar? Vull dir que no costa molt entrar sense tenir una especialitat a fer gran judici sobre el tema aquest. Em resulta difícil d'assumir. I crec que hi ha dues coses. Una, que doncs estem en el tema que són menors, perquè és vistós, però jo crec que el que ens ensenyen els últims temps és que aquests són comportaments que després també es reprodueixen en adults, i amb adults que poden pagar-se bitllets per anar als Sant Fermins, per referenciar un altre cas, que no són tan torts, tan febles o tan problemàtics. Per tant, la primera mirada és sobre aquesta sexualitat animalitzada que no té en compte el que és una persona i tal. I després d'aquest cas en particular, això de que la família es plantegi marxar de Badalona i que s'estigui amenaçant al germà i a la família, que el que et confirma és que a Catalunya tenim zones que funcionen com el Far West. És a dir, que en un entorn de violació en una menor, si hagi d'afegir amenaces, un xiquet anant a l'escola amb un policia al costat, un centre comercial on, en paraules d'un dels guàrdies jurats, la meitat de la gent que hi va i va a cometre un delicte, dius, pues, bueno, hi ha zones del país que funcionen com el Far West, i aquesta també és una segona reflexió que s'ha de fer. I sobre els xiquets que han comès l'agressió, siguin menors o no, jo entenc el que està dient el psicòleg, però també hi ha una part, mereixen preocupació, però mereix preocupació la víctima, la família de la víctima i la societat en la que viuen, que som nosaltres. I jo crec que tingués 13, tingués 12, si entres en un lavabo a violar amb algú, a la sortida t'han de passar coses, si t'agafen. T'han de passar coses, no? A casa t'han de fotre un jac d'hòsties, t'han d'apartar dels pares i t'han de posar en algun puesto una temporada, uns dies... T'han de passar coses.
Que fa 4 mesos, que estan al carrer.
T'han de passar coses. El que no pot ser és de dir, no, li posarem un psicòleg de la DGAIA que de quan en quan anirà parlant amb la família i tal. De dir, no, escolti, el que està bé, el que està mal, s'ha d'aprendre. Si no ho tens après, t'ho han d'ensenyar. Però, a més, has generat una factura a pagar, sigues menor o no menor. I a mi això em costa d'assumir, de dir, escolti, no els condenaran a mort, no els condenaran a cadena perpètua, no els posaran en una galeria d'una presó convencional amb els presos més perillosos d'Espanya, però, coi, alguna cosa t'ha de passar. Has de tindre... algú t'ha de fer veure, si la teva família no ho fa, perquè no tens família, o és una família, diguem-ne, que no funciona com funcionen les famílies, algú t'ha de fer veure que el que has fet té conseqüències. Sigues menor o no sigues menor, perquè després passa una cosa, que diem menors, molt bé, menors, però un xiquet de 13 anys, crescut al Far West, li passa la mateixa cara en un de 20, crescut en d'altres entorns, que la majoria d'edat, i l'edat no és només una cosa biològica.
Senyor Antonio Andrés Puyo, vol dir alguna cosa?
Bueno, no puc contestar-ho tot, perquè realment són moltes reflexions en les quals, a veure, hi ha una part compartida. És a dir, els que vivim en aquesta societat tenim molts elements del que ha dit el periodista fa un moment, i jo també podria compartir. El territori més complicat és quan aterrem a l'intervenció directa amb aquestes persones, on tots aquests elements genèrics es converteixen en accions que s'han de fer, i s'han de fer molt individualitzades. És a dir, en general, jo comparteixo la idea de que qualsevol que hagi comès un acte d'aquesta naturalesa, que a mi m'agrada qualificar-lo d'un acte de pura violència, perquè té més de violència que de sexe, ja, tot i que hagin utilitzat l'agressió sexual com a mecanisme de danyar i de victimitzar, en aquest cas, aquesta nena, i vés a saber si hi ha al resta de la família, i com diu també el periodista, ens ha afectat a tots, no? Perquè això ens trasbalsa i, bueno, fa que tinguem, doncs, unes sensacions que es traslladen moltes vegades, jo crec que una generalització excessiva, a parlar, doncs, de l'Oeste i de coses d'aquesta naturalesa, o de llocs on es practiquen més delictes que vida quotidiana, tot això correspon a un altre plano de discurs més sociològic que psicològic, no? Però en qualsevol cas, és veritat que quan els professionals que se'n fan el càrrec, començant pels Mossos, seguint pels els operadors jurídics, els treballadors socials, i s'enfronten a cada una d'aquestes realitats, han de traslladar aquesta idea genèrica, que és la que diu la llei. La llei el que planteja és la reeducació d'aquests nois, però, clar, aquesta reeducació pot tenir diferents camins. En algun cas implica que aquesta reeducació s'ha de fer en un context d'internament, perquè el risc que té aquest noi de tornar a reincidir, entenc jo que és l'argument bàsic, doncs és rellevant, és el que ha contemplat el jutge. En canvi, el que li han posat una mesura cautelar de llibertat vigilada, es contempla que, equilibrant el càstig i el respecte als drets que té, doncs, es pot aconseguir una acció eficient a través d'aquesta mesura que el deixa a la comunitat, però que té les obligacions legals. Bueno, així aniríem desgranant, en aquests casos, un i un.
Però,
no?
Però, per exemple,
i això és el que ens fa difícil, tenir una mesura, una regla global per tots. No?
Vull fer-hi una última, bueno, una doble última pregunta. La primera, les dades que abans donàvem expliquen que el 10% de les violacions que grupals amb menors es graven amb mòbil. Sí. La pregunta és si això és efecte d'una hipersexualització i de la facilitat que tenen els nois i noies d'accedir a la pornografia en aquests moments, una. I la segona, si tot el cas mediàtic que va ser la manada de Pamplona, hi ha un grup de gent jove que ho agafa com a referent.
Jo diria que les dues argumentacions, jo crec que no es compleixen cap de les dues. És a dir, que els fets que han passat, repeteixo, no conec a fons aquest fenomen, igual resulta que un d'ells era, doncs, un admirador fervent d'alguns de la manada, no? Però no és lo normal. És a dir, en altres casos, on s'ha gravat la filmació, la gravació aquesta pot tenir un component molt narcisista, que passa amb els delictes de violència juvenil, en el qual els adolescents no només han de fer l'acte violent, sinó que han de mostrar davant del seu grup, davant del seu entorn, que ho han fet. Aquest és un element que ara doncs, es pot facilitar molt a través del mòbil. Igual m'estic equivocant perquè aquests individus intenten comercialitzar aquest contingut, però això m'imagino que és una, en fi, és un argument una mica complicat. El més fàcil és que hagin divulgat per fer conèixer el que han fet, el qual és naturalment d'una responsabilitat pròpia també de la violència juvenil, perquè no han tardat gaire en detenir-los en aquests menors que han comès aquest delicte, que és una característica típica també de la violència juvenil. Són molt irresponsables en tot, en el comportament i en les conseqüències, perquè la seva protecció ha sigut pràcticament nul·la. I referint-nos a la manada són un reflexe de fins a quin punt un grup de persones de més de 20 anys es comporten com si fossin adolescents immadurs, perquè han fet gairebé el mateix. Llavors, aquest tipus de fenomen, encara que nosaltres els veiem que apareixen de forma contingent en el temps i en la societat, molt probablement no s'influeixen tant com pensem, sinó que són dinàmiques pròpies que passen perquè en les pel·lícules, en molts continguts de cançons, en molts elements de la cultura, l'agressió sexual grupal forma part de successos que tots podem veure en l'entorn de la producció cultural i de la realitat social i acaben digerits de cada manera per part de cada un dels humans que ho veiem. I possiblement amb aquests adolescents aquest element forma part del seu component cognitiu, actitudinal, de creences, i això explica més aquesta conducta probablement que les altres argumentacions més de caire genèric, no? Però és inevitable que apareguin, perquè clar, estem en un moment en el que és cert que hi ha una preponderància excessivíssima de pornografia a les xarxes, i per tant això tampoc sabem quin pes pot tenir, però aquests fets no són la primera vegada que passen. Quan no hi havia mòbils, també passaven. I quan no hi havia tanta pornografia, també passaven. El que passa que es donaven en un marc, diguem-ne, de recursos, on, doncs, bueno, ara, qualsevol que va a un restaurant es grava el dinar que fa i ho comparteix, no? Bueno, aquest tipus de realitat forma part, diguem-ne, d'elements accessoris. Probablement no són el més important, però, naturalment, indiquen que vivim en l'any 2023, no? I tenim els recursos que tenim.
10 i 13. Moltes gràcies, Antoni Andrés Puyo, catedràtic de Psicologia, expert en Psicologia de la Violència. Ha estat un plaer, de debò.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bon dia.